entrenar-te allà al planta baixa.
Sí.
Hòstia, tu, Manel, que guapo. Aquí no parlem.
El Manel s'ha apartat d'un sí,
metge. Quina meravella, Manel.
M'he promat el micro, m'he promat el micro.
Guanyadora. Ja que m'ho pregunteu, la guanyadora dels caves
d'en
Maset.
És l'única que hem llegit, pràcticament.
Bueno, n'hem llegit dues. Gràcies per venir al programa.
Hola, Anna, o l'Helena?
L'Helena López, que vagi molt bé.
Enhorabona, nosaltres tornem amb la competència. Feu bon dia! Però Carlos Lesmes no, ara Adrià García. Ara és Adrià García, bon dia.
Bon dia.
I Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Ara sí, Carlos Lesmes, el president del Consell General del Poder Judicial, ha carregat contra la desjudicialització. Que això ho has escrit tu, Adrià?
Sí.
Has anat a putejar aquí, eh?
Sí.
Aviam si m'encallava aquí. Bé, el president, deia, del Consell General del Poder Judicial ha carregat contra la judicialització que el govern espanyol i el català estan explorant en el marc de la taula de diàleg.
Sí, a més ha tret pit de la intervenció judicial durant el procés independentista, especialment durant la tardor del 2017. De fet, el president del Consell General del Poder Judicial considera que va ser imprescindible les decisions judicials que es van prendre per resoldre algunes situacions que la política no hi podia arribar. Ho està dient en el discurs d'obertura de l'any judicial des del Tribunal Suprem. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Carlos Lesmes se sent orgullós, diu, de la reacció judicial durant el setembre i l'octubre del 2017. De fet, en un discurs que acaba d'acabar, ha citat directament els plens del Parlament d'ara just fa 5 anys i ha deixat clar que gràcies a la seva intervenció es va poder garantir l'estat de dret. Per això, en un discurs davant del rei i de la ministra de Justícia, Lesmes ha picat la cresta al govern espanyol, assegurant que desjudicialitzar la política no sempre és una bona opció.
Ese reciente discurso político que aboga, sin mayores precisiones, por la desjudicialización. Se habla así, sin rumor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias. Como si fueran estos, los jueces, los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad.
El president del Suprem també ha insistit en la necessitat de renovar el Consell General del Poder Judicial, que té caducat el seu mandat des de fa pràcticament 4 anys.
I la Comissió Europea imposarà nous impostos a les empreses energètiques. L'objectiu seria gravar una part dels beneficis que estan obtenint gràcies a l'alça de preus de l'energia i destinar els diners recaptats a empreses amb dificultats o a ciutadans vulnerables. Ho ha anunciat fa pocs minuts la seva presidenta, Ursula von der Leyen, qui també ha explicat que es posarà un topall al preu del gas que ve de Rússia.
We will propose a price cap.
Proposarem fixar un topall al preu del gas. L'objectiu és molt clar. Hem de retallar els ingressos de Rússia que Putin fa servir per finançar les seves atrocitats a la guerra amb Ucraïna. I ara la nostra feina està donant fruits.
And now our work of the last month really pays off.
Entre d'altres mesures, també ha proposat la reducció del consum elèctric a les hores puntes mitjançant un pla de reducció de la demanda i també ha anunciat ajudes als consumidors. I un home acusat d'abandonar la mare, incapacitada després de tenir un ictus, reconeix al judici que va deixar de banda la dona i diu que va ser perquè la situació el va superar. La fiscalia en demana més de 7 anys de presó perquè considera que l'home, a més de desatendre-la, va estafar per quedar-se amb totes les seves propietats. Audiència de Barcelona, Mar Poyato.
La dona la va descobrir la Guàrdia Urbana de Barcelona quan els veïns van trucar perquè un dels gossos que tenien s'havia escapat. Quan van seguir el gos fins al pis, van descobrir en quines condicions vivia la víctima, incapacitada i a càrrec del fill. Tant les metgesses com les assistentes socials han explicat que l'estat de l'habitatge era molt precari. La dona duia roba esparracada i bruta, no tenia articles d'higiene, menjava malament i estava deshidratada. L'acusat, el seu fill, ha reconegut que la va desatendre, però diu que només en casos puntuals.
Tuve que dejar de trabajar para estar con mi madre. Yo tenía una furgoneta, me dedicaba a los transportes. Y bueno, tuve que abandonar todo eso para... Soy hijo único, exclusivamente para estar con ella en casa. La duchaba, la sacaba. Yo al final ya no me pude hacer cargo de ella. Los problemas ya me abordaron.
A més, la fiscalia també l'acusa d'un delicte d'apropiació indeguda o d'estafa per haver enganyat la mare perquè vengués el pis i quedar-se amb els diners. Això, però, l'acusat ho nega.
I ara els esports, amb l'Albert Pedrol.
Home, amb l'Albert Pedrol, que a més és el seu dia internacional, perquè és el dia internacional que cada vegada que ens creuen amb algú pel passeig ens diu que és el dia internacional dels pèls rojos. Quants dies internacionals hi ha dels rojos?
Doncs jo no en sabia cap, per tant deu ser l'únic.
Però si ja ho vam fer l'any passat, això fa dos dies que vam fer el dia internacional del pèl roig, jo no sé, doncs, em sembla que us esteu passant de llestos.
Devia
no,
estar de vacances, rojos. Jo no ho sé, Marc, escolta, però ben rebut, sí, aquest dia.
I què es fa, el dia internacional dels pèls rojos, de què va?
Doncs no ho sé,
quina
no ho sé.
Quina tonteria és aquesta?
No ho sé, no ho sé, jo, a mi no m'han convidat a enlloc.
A res, ni tu has convidat tampoc, guapo, però no, que el pèl roig ets tu.
Havia de portar unes pastetes, però al final el forn que me les havia de fer se n'han oblidat i no te n'he pogut portar, em sap molt de greu.
Bueno, és igual perquè estem... Ja tot el... Molt bé, doncs, si vols fer els esports, els pots fer.
Va, som-hi, doncs, et començaré parlant perquè hi ha moviment, hi ha sarau a les banquetes europees, la primera jornada de Champions continua sacsejant, com dèiem, les banquetes d'alguns equips. El més recent és que el Consell Executiu del Sevilla es reuneix avui, segons diversos mitjans andalusos, per decidir si fan fora el tècnic Julen Lopetegui o si el ratifiquen després de la derrota 0-4 i davant el Manchester City, que va provocar que una part molt important del Sánchez-Pizjuán demanés la seva dimissió, juntament amb la del president Pepe Castro. El que ja és un fet són les destitucions de Thomas Tuchel com a entrenador del Chelsea, els londinencs van perdre 1-0 al camp del Dinamo de Zagreb, i de Domenico Tedesco com a tècnic del Leipzig, que aquí també han fet fora després de la golejada 1-4 davant el Shakhtar Donetsk. Tot plegat, Marc, això ho has de saber el dia en què el Barça debuta a la Champions.
Perdona, és que no t'estic fent cas perquè ara, ja era hora, Miquel, estàvem patint perquè tenim aquí dos col·laboradors estrelles, Miquel Missé, un aplaudiment per ell.
I també
Pol Guas, que vens despilotat, que vens d'estibador, vens amb els braços descoberts, dintre d'un dia que
no, ens vens amb pilota
picada, tant de bo. Un aplaudiment també per Pol Guas. I ja aquí som avui, trio de mascles, Jaume Almirall, que és un dels traductors del grec més importants que nosaltres tenim aquí a Catalunya. A més és la primera vegada que estàs a la ràdio, no? Una ràdio d'aquestes característiques.
Almenys una emissora d'aquesta envergadura.
D'aquesta envergadura, no? T'estàs impressionat? Perquè això és com un vaixell, eh?
Déu-n'hi-do.
Eh? Sí. Molt aplaudiment als traductors de grec, que això sí que és com l'or, eh? És com l'or. Bueno, ara pots seguir amb aquesta altra esport que estàs fent.
Doncs, mira, Marc, avui jugar al Barça, debutar a la Champions, rep el Victoria Pilsen al Camp Nou a les 9 de la nit i en directe, com sempre, a RAC1, no hi són Héctor Bellerín i Marcos Alonso, ni tampoc mira l'Empjanic, que ja ha aterrat els Emirats Àrabs per signar el seu nou contracte. També hi ha tres partits destacats, tots a les 9, també n'estarem pendents, Inter de Milà, Bayern de Munic, el grup del Barça, Atlètic de Madrid, Porto i Nàpols-Liverpool. I deixem acabar-te amb dos apunts en ciclisme. Primo Roglic ja abandonant la Vuelta, després de la caiguda ahir en els metres finals de la 16a etapa. Això vol dir que ara el mallorquí Enric Mas passa a ser segon a 2 minuts de Remco Evenepoel, que és el líder. I a l'Eurobàsquet, menys de mitja hora perquè arrenqui el partit entre la selecció espanyola i Turquia. Els dos equips es juguen la primera posició del grup B. Per Espanya no hi serà Rudi Fernández, que ha sigut baixa d'última hora.
Pobre, doncs mira, un aplaudiment per tu també.
Bravo, gràcies. Va,
que sí. Endavant, tenim públic. Per cert, si la gent vol venir de públic al vostè primer, Romagosa, què s'ha de fer?
Doncs mira, ens podeu enviar un correu electrònic al...
vostèprimer@rac1.net.
De seguida ens posarem en contacte amb vosaltres perquè pugueu venir, o si no, ens busqueu en els nostres perfils a Twitter i Instagram, i allà trobareu un enllaç a un formulari superfàcil que només s'ha d'omplir.
Un enllaç superfàcil que només s'ha d'omplir. Fantàsticament. A veure, mira, tu que estaves fent esport, em pots fer un favor de fer una mica d'hostès?
I tant. Escolta.
I passar el micro. Aquí. Per exemple, aquest noi que porta nàutics, que ja m'ha agradat això... com et dius, estimat?
Lluís.
Tu has vingut a la competència i ara t'hem heretat de la competència. Ets públic de la competència
ja
i t'hem heretat.
Ja m'havia apuntat aquí també.
T'havies apuntat els dos, eh? Els fantàstic, dos. Fantàstic. A què et dediques, Lluís? Perquè trobo que tens molt estilet, eh?
A turisme.
A turisme. Bueno, però això què vol dir? Que ets un tenant?
Vaig variant, depenent de la temporada.
Ui, quan diuen que es dediquen al turisme i vas variant, no deu ser massa legal, eh? No deu ser massa legal. Fantàstic, fantàstic. A la noia que tens al costat, per favor, estimada, que també m'has molt bona. D'on ets? Ets de Girona, claríssimament?
De Barcelona.
De Barcelona, no passa res, no passa res. A què et dediques?
Soc periodista.
Periodista. Home, doncs mira, aquí ens fa moltíssima falta el periodisme, eh? Et dic en general, a més. Sí. A quin mitjà treballes?
No, treballo en comunicació empresarial.
I a quina empresa? Ara, Endesa?
No, amb un grup de cirurgians.
Ah, mira, també ens va molt bé, molt bé. És estètica o és cardiopatia? És que també necessitem tot, ho necessitem tot.
Estètica no, però fem totes les malalties.
Totes les malalties. Per tant, mira, és que cada dia tenim de públic, això també us ho vull dir, algú que es dedica a la qüestió mèdica.
És cert.
Per tant, no? L'altra sí. Vegada tu vas estar... I llavors això ens tranquil·litza moltíssim, perquè si hem de dir allò, si hi ha el mèdic en la sala, o algú que sigui d'una empresa de cirurgians, doncs ens salvaríem la pell per una vegada. Jo em sento molt segur. Doncs ara, mira, nosaltres, amb tots vostès, el temps.
Doncs sí, durant la tarda s'esperen algunes... Això mateix. Durant la tarda s'esperen algunes tempestes cap al Pirineu i Prepirineu de Girona, també en punts del prelitoral, sobretot de Barcelona i de Tarragona, i també a la Catalunya central. Descarregaran puntualment amb ganes i amb calamar salpedra. La resta es mantindrà el cel mig ennuvolat amb temperatures una mica més baixes que ahir.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, de veritat, t'ho dic sincerament, sincerament, Adrià.
Gràcies
a tu. El teu nom, el teu
García, cognom. García, García, és fàcil.
Amb els papers aquí, filla meva, em poseu tants papers que us penseu, que sóc paperaire o que sóc... De veritat, t'ho dic, mira quants papers.
També et podries persona... aprendre els noms, no?
Sí, això també podria fer-ho, però bueno, clar, comprendràs que tampoc no tinc una ment privilegiada.
Però bueno, és un cognom qualsevol, vull dir,
Adrià García, però no sé, García, Adrià García i Arbel Pedrol.
Correcte, molt bé. Molt bé, després de dos anys,
escolta, moltíssimes gràcies a tots els que feu els serveis informatius de RAC1, que realment estem moltíssima informació de qualitat, periodisme de qualitat, que és el que vosaltres ens proporcioneu.
A vosaltres.
Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
I amb l'Ernest Ferrer, en Joel Fortuny, l'Esther Romagosa, que tal estàs?
Bona tarda.
Fantàsticament. Tenim en Pol Guasch.
Hola.
Què tal?
Molt bé.
Molt bé. Has portat una samarreteta, no?
Sí. He vingut moltíssimes vegades així, Marc. Sí, ja no t'hauries de sorprendre, trobo.
No, no, perquè és que sempre els teus braços turgents sempre ens sorprenen. Vale. Sí o no?
Tu, està molt guapo. Fa molta calor, Marc.
Fa molta calor, fa molta calor.
Massa.
Parlarem també amb en Jaume Almirall, que ja ho hem dit, però abans, senyores i senyors, torna al vostè primer, perquè la setmana passada estava a Mallorca, passant-ho a Mallorca o a Menorca?
Menorca.
A Menorca, perquè s'ho estava passant pipa el tio, ha fet unes vacances que, vaja, ni el senyorito de Pedralbes, amb tots vostès, Miquel Missés.
Pues venga. Que bé tornar a tenir públic. I que bé tornar al vostè primer. Que clar, és que no ens hem ni vist allà, llavors no t'he pogut abraçar i t'ho he de dir ara, i que bé, tal, qual, que bé, Esther, Joel, que bé que esteu aquí.
Vas una mica com d'estrella, llavors has arribat justíssim.
Escolta, vamos por partes. Es de bien nacidos ser agradecidos. Així que, en primer lloc, moltíssimes gràcies al programa, però tu, Marc, especialment, per també una altra temporada. Ets un valent. Una petita secció al vostè primer és una gran responsabilitat, i això tothom ho sabem. I també gràcies a aquesta audiència, ara que també te l'anem aquí, però l'audiència que de tant en tant ens dona
mira,
aquests feedbacks. Exacte. Pues jo agraeixo molt aquests mails i aquests missatges constructius, entusiastes, des d'altra banda de les zones, que molta gent ens envia. Molt bé. Bueno, aquest estiu he estat pensant molt sobre com enfocar aquesta secció durant la propera temporada. I, bueno, les qüestions de gènere i sexualitat són avui protagonistes d'intensos debats polaritzats i constantment ens movem entre una sensació com d'esgotament amb aquests temes que no sabem, no podem ni els aguantem més, i alhora una sensació del políticament correcte, de que tot és obvi, de que tothom ja ho entès tot, de que... Llavors, clar, jo m'he estat trencant el cap pensant, a veure, com podria jo seduir els nostres i les nostres oients amb aquests temes, que són els meus principals ingredients, perquè ens hem d'amagar, que són les qüestions de gènere i sexualitat, i com ho podríem fer en un context tan insuportable, on la gent o ja no vol sentir-ne parlar més,
veritat,
o ja ho sabia.
És veritat.
Llavors és com, bueno, he hagut de pensar-hi bastant. La meva principal inspiració ha sigut una cançó que no és molt coneguda en el nostre context, però que és una meravella i jo trobo fantàstica. És una cançó que es diu Grave, que vol dir greu en francès. És del raper Eddie De Preto, del seu disc Cult del 2018. I és una cançó que té un missatge com una mica sorprenent pels temps que corren, igual no us sorprèn tant, però a mi m'ho sembla, en la qual Eddie De Preto és un tema on ell li està cantant a algun noi o a algun home que està sentint que li agraden els homes i que se sent molt insegur, que li fa por el que està sentint, i la cançó bàsicament ve a dir-li que, escolta, no passa res, no és greu.
Ara
no
això els està passant a moltes persones del Barça, molts mascles del Barça, amb Héctor Bellerín, s'ha de dir.
Sabia jo.
Vull dir, per vostès va dedicada la secció a tots els mascles que us estan cantant Héctor Bellerín, doncs pues mira, per vostès va la secció.
Aquí endavant. Hi ha diversos elements, però jo crec que em sembla inspirador que en un moment on tot és obvi, que ningú hauria de ser homòfob, que tothom hauria d'acceptar la sexualitat en un moment obvi, evident, al minut zero, perquè si no ets un ultraconservador i no t'has enterat, doncs Eddie De Preto para un moment i diu, escolta, fa un tema super amable, super cariñoso, super càlid, on diu, és normal que et ratllis i no passa res, no? I no passa res tant a les tius, i no passa res si t'espantes i està tot bé. I no és gens evident avui en dia trobar discursos com aquests, on es desafia aquesta lògica del políticament correcte per reconèixer que seguim sent vulnerables, no? Llavors, encara que per moltíssima gent les qüestions de gènere i sexualitat puguin estar allà no sé en quin nivell, encara per molta altra gent són un enigma, són un misteri, són més aviat un tabú, són un lloc incert, són un mirall molt delicat en el que mirar-se. I moltíssima gent es fa preguntes, s'inquieta, vol entendre, vol saber però no vol saber. Encara moltíssima gent vol que li expliquin amb calma, sense judicis, amb temps per dubtar si li sembla bé o no li sembla bé o què pensa. Encara moltíssima gent necessita temps. I com diu Eddie De Preto, no és greu, no passa res.
Mira,
i si és aquest.
A veure, escoltem una mica.
Serre les poings, gamin, sans te cacher pour un rien. Tu peux faire simple au lieu de te figer sur ce bleu. Serre les dents, putain, que t'es pas important. Tu peux faire ce que tu veux.
Doncs bàsicament ell diu, no passa res, no és greu, i jo també penso, escolta, en relació a aquests temes, no passa res si necessites temps. I si no ho entens, o si no saps què et passa, que també pot ser. I és per tota aquesta gent que, bàsicament, he pensat que escriuré les meves seccions d'aquesta temporada. Potser no serà molt popular, però quan més obvi sembla tot, jo crec que més pedagogia es necessita. I jo crec que les qüestions de gènere i sexualitat no és que no siguin òbvies, és que ens toquen parts molt profundes de l'inconscient, ens travessen, ens configuren, i a ningú li agrada que li moguin els fonaments de l'edifici on viu. Així que aquí estarem una temporada més per combatre aquest esgotament, redescobrir que hi ha milers de debats apassionants i constructius sobre les qüestions de gènere i sexualitat, que poden ser la llavor de reflexions crítiques, transformadores i que ens facin més lliures, perquè per això hemos venido. I també estarem per combatre la piconadora del políticament correcte, de totes les dimensions en blanc i negre sense cap possible matís. Llavors, en un petit racó de la ràdio, diguéssim que es podria pensar, es pot pensar. Mentre estàs al cotxe, a l'oficina, a la platja o fent el dinar, et pots permetre un breu instant d'intimitat per fer-te les preguntes més incorrectes, les idees més absurdes, sense la culpa ni el malestar d'estar pixant fora de testa en un món que ha arribat al final del llibre i tu ni tan sols l'has començat, no t'has entrat de res i et fa vergonya dir que no t'has llegit el llibre, que no saps ni per on es llegeix i ets un imbècil. Doncs per mi no ets un imbècil. Jo et vull amb mi i vull que et quedis aquí i, escolta, anem a passejar, anem a parlar. I sobretot això ho dic pensant en les generacions de gent més gran, que efectivament entenen perfectament que el món ha canviat, que els seus referents de gènere i sexualitat estan obsolets i ho volen fer bé, volen entendre, volen seguir la transformació social, però ja no saben a qui preguntar-li ni per on començar. Doncs per aquesta gent també fem aquesta secció. És una secció que al final és una proposta que en el fons transcendeix la ràdio, que és la convicció de que la voluntat i l'amor són també motors per fer política, que a vegades es mou més la pressa per fer sentir bé a qui estimes que qualsevol ideologia, que a vegades hi ha coses que costa d'entendre perquè ens les han explicat de diverses maneres que no ens encaixen i que fins i tot la gent més allunyada mereix l'oportunitat de la pedagogia. Que fer triples salts mortals per demostrar que sabem fer piruetes sobre les categories sexuals i de gènere quan una part molt important de la societat no entén res encara, a mi no em sembla molt interessant. Llavors, hi ha qui tenim experiències de gènere o sexuals que no són normatives, però que alhora volem viure amb els altres i no en dimensions paral·leles. I sobretot volem que els altres visquin amb nosaltres i en nosaltres. Llavors, com si ens marquéssim el petit repte d'arribar una mica millor als sopars de Nadal que el curs passat, de fer algun clic mental, d'encendre algun interruptor, de connectar algun cable, com si tinguéssim una nova oportunitat per explicar-nos des de l'afecte. Llavors, això és el que he pensat bàsicament aquest estiu, que vinc a fer el mateix que feia, però més convençut que mai, de que ningú pot quedar enrere.
Bueno, un aplaudiment per Miquel Missé.
Amén, eh? Amén.
Així comencem.
Doncs molt bé, Miquel Missé. Ara et vaig a dir una cosa. La polèmica, ja sé que aquesta és la típica cosa que a Miquel Missé no li agrada, però per rematar la teva secció d'avui, després d'aquesta arenga que ens has fet, que estem completament a favor de tot el que ens expliques, a més trobo que tens totíssima la raó, no, Pol? Tu què opines?
Sí, a més, amb la cançó de fons ha donat com...
La quantitat de diners que s'han gastat fent les anilles de los reinos, o com es diu, estamos todos tronades... la quantitat de diners que s'han gastat en efectes especials i tu ens has ofert èpica
amb una cançoneta de fons xavos, és que és
molt a mi m'has de deixar l'agost em va bé de tant.
Mare de Déu, t'han funcionat. Bueno, hi ha hagut una polèmica aquest...
Per sort estava a Menorca i és que no m'he enterat de res.
Sí que t'has assabentat de tot. Escolta, nosaltres com hem d'encaixar aquest tipus de notícia en les que hi ha una polèmica que traspassa el que seria l'àmbit de Twitter, als diaris, a les tertúlies, etc. Hi ha hagut això d'aquest podcast d'Estirando el Chicle, que van convidar Patricia Sornosa, que és aquesta còmica, que a la que acusen transfoba, perquè fa acudits, o suposats acudits, sobre la qüestió trans o sobre les persones trans. Verbigràcia. Llavors, això, com ho hem... Què? I no em diguis perquè tenim tot el temps del món. Vull dir, nosaltres com ens hem d'acostar a aquest tipus de polèmiques? Ui. És una polèmica real? Perquè potser és una falsa polèmica, és un fals debat.
Saps què em pregunto jo? Què en penses tu? Exacte, per tant, clar, no, és que aquí estem. Jo només puc dir que crec que col·lectivament hem de fer un gran esforç per sortir de la polaritat. Crec que ens hi juguem molt com a societat. Llavors, jo posaré tot de la meva part per sortir d'una lògica confrontativa.
Escolta'm, això...
I en tots els àmbits.
Sí, vull dir, és una metàfora global.
Però això pot arribar a ser un carrer sense sortida, perquè quan dieu això de la s'ha de sortir de la confrontació, s'ha de sortir de la polarització, és un carrer sense sortida. La pregunta és ara, com? Vull dir, bueno, què és el que... Com sortim de la polarització?
Hem de seguir treballant. Bueno, doncs no sé.
Això també torna a ser un lloc comú.
O sigui, no t'agrada la meva resposta. No.
Bueno, estic apretant una mica. Ho dic perquè realment...
A mi m'interessa la pedagogia, Marc, i no em trauràs d'aquí.
Que adequada la música, eh?
És com un poc la Pantera Rosa. La gent que ens està escoltant no, s'està fent el silenci a l'estudi, vull dir, no és una sensació, no estem gesticulant.
Tu, Pol, d'aquesta polèmica, ens en podries dir alguna cosa?
Jo, mira, d'aquesta polèmica no en sabia res. O sigui, te l'acabo de conèixer ara, aquesta polèmica.
Els teus col·laboradors dels dimecres, eh?
No, però està bé, però està bé que dues persones que teòricament controlen aquest tipus d'assumptes...
Bueno, no, jo crec que hi ha un esgotament molt fort amb aquests assumptes, vull dir que jo cada setmana em pregunta per una polèmica. Llavors jo crec que hi ha un punt on dius, bueno, vull dir, jo només puc defensar com jo faig les coses i com jo les faria aquí, és a dir, mira, jo crec que s'ha de fer molta pedagogia. Realment ho crec, crec que les qüestions de gènere i sexualitat s'han de seguir explicant molt, moltíssim. És el que m'interessa fer.
Jo només, l'única cosa que sé sobre aquest tema, al damunt és una pregunta, és que les d'Estirando el Chicle són les que representa que copien de forma semanal.
Ah, però això, aquest és el tema.
És aquesta la pregunta.
Aquesta és la polèmica. Sí.
Aquesta és la polèmica. Per fi la polèmica és aquesta, no l'altra, no?
Estirando el Chicle, exacte.
Home, estic equivocant i no sé...
Potser
és una fake news, això. No sé què estic dient, és per dir alguna cosa.
Lucía,
és veritat o no?
Que entren. Estirando el Chicle copia a de forma semanal.
És això o no és això?
Però està... copiar, s'inspiren, no?
S'inspira.
Després també, de forma semanal, també hauran d'entendre, a mi també em passa, t'ho dic, que
què?
Quan ets una musa, això també és una cosa que l'has de suportar. Has de poder conviure amb...
Home, i que és bo, no?, que hi hagi persones que repliquen el que fas, clar, això vol dir que efectivament que inspires.
De sobte jo li dic a Isabel, no te preocupes, perquè eres musa.
Exacte.
Llavors això també és...
No? Ella només volia ser podcaster i ha acabat sent musa.
Ella és musa. Llavors, exacte. Noia...
La trobem a faltar, Marc?
Sí, inspira. Ella, nosaltres no. No, perquè estan fent una gira
a Llatinoamèrica.
És que estan triomfant moltíssim. Elles ja són mainstream.
No.
O sigui, estan fent multimilionàries i ja ens escopiran. En breu, escopiran a la cara. Vosaltres,
quins també ens n'alegrem, no?
Ens n'alegrem moltíssim.
Perquè algú del nostre equip li vagi
moltíssim.
Tan bé.
Exacte, està bé. Joder,
hòstia, és molt bé, felicitats.
Exacte, no te'ns agradarem moltíssim.
Jo m'informaré d'aquesta polèmica, de la polèmica aquesta trans.
Ja veurem si en volem parlar, ja quan tu te n'informis...
Sí, n'hi haurà una altra.
Exacte, ja s'ha passat.
Nosaltres saps que som consumidors, nosaltres sí que som piconadores de polèmiques.
Molt bé.
Clar que sí. Senyores i senyors, amb tots vostès, Jaume Almirall. A veure, Jaume, que vaig endreçar els papers, perquè fixa't tu la quantitat de papers, d'això també és que no és ni ecològic.
Déu-n'hi-do,
eh? Bueno, en Jaume Almirall és professor i doctor en filosofia clàssica.
Filologia clàssica.
Ara em comentaves, bueno, fa 2 anys que has deixat de fer classes perquè t'has jubilat, i de totes maneres jo t'he preguntat, dels últims anys de fer de professor, has estat a la central i també en un institut, quants alumnes tenies a la classe de grec?
A l'institut, els últims anys, 0.
Quan dius els últims anys, quants anys són?
4 anys. Sí, el sistema expulsa aquestes assignatures. Em sembla que és l'expressió que van ser, em sembla. N'estic convençut. A la universitat no, o no encara, però els instituts són pocs els que poden mantenir-ho. I han de fer mans i mànigues per poder mantenir l'assignatura. O sigui que les juntes directives, que no són més que l'expressió d'allò que hi ha més amunt, i unes pressions que, en fi, seria llarg d'explicar ara, fan per manera que no es pugui exercir la docència com era tradicional en aquest país durant molts, molts anys. De fet, la majoria de vosaltres m'heu dit que havia cursat un batxillerat de lletres o alguna cosa.
Jo pures i vaig fer grec, va passar bomba. La Neus Jordi, una professora meva boníssima.
La conec perfectament, una gran
grec professional. Grec i llatí vaig fer.
Sí. Doncs això s'està perdent. Al mateix temps que l'interès social per les matèries i per aquestes cultures va creixent, i només cal veure les conferències o les pel·lícules que es van, no?, que es van escampant.
Absolutament.
N'estic ben segur. Però, en canvi, el sistema educatiu va per una altra banda, que no, sembla ser que no té res a veure amb formar el públic al qual es dirigeix, no? Aquestes paradoxes formen part del nostre temps.
I ells són el de l'escriuen.
Sí, i a Catalunya, com sempre, som capdavanters en gairebé tot. És a dir, en expulsar també aquestes matèries del sistema educatiu.
Avui vens perquè tu ets un dels grans traductors, jo t'ho dic a la cara, és un dels grans traductors, Jaume Almirall Sardà, del grec a la nostra llengua, i vens perquè ens va trucar en Jan Arimany, que és aquest editor d'Andorra, que és un entusiasta, que és un tio que té un gust exquisit en el seu catàleg, la editorial Trotamundos, que a més ha estat aquí alguna vegada, era un youtuber. Ei, chavales, leeros este libro perquè patatitja, leeros a Jan Aire, saps? En plan, tot youtuber defensant Jan Aire, és un individu que té molt d'èxit a les xarxes socials, i va passar a les xarxes socials i ha muntat una editorial amb llibres importants. Ell acostuma a rescatar títols que desconeixia, jo, em perdones, però jo d'aquest autor no tenia ni la més remota idea, que és Costa Taxis. Taxis?
Sí, sí, Costas Taxis.
Costas Taxis. Sí. I el llibre és El tercer casament, que em sembla que el títol original és Les tres corones, no? Fent
sí,
referència.
Perquè en grec, Stefani, totrito Stefani. En grec, el terme corona, que s'utilitza simbòlicament a la cerimònia, més que no l'anell, és el que simbolitza l'enllaç, no? Mm-hmm. I com que en la novel·la la protagonista es casa tres vegades, d'aquí li ve el títol, sí, sí.
Es casa tres vegades perquè ha salvat la pell, oi?
Sí.
Tots els casaments.
I perquè se li moren.
Clar, se li moren, sí, saps? Que acostuma a ser un avantatge de vegades. Escolta'm, parlem primer de l'autor, perquè aquest Costas Taxis és un tipus particular. Aquesta és la seva única novel·la. Sí. Explica'ns una mica, fer-nos un retrat de l'autor.
De l'autor, sí, és tot un personatge. Tant des del punt de vista personal com la seva obra són expressions d'un tarannà poc convencional. I va néixer l'any 27. I tot i que va néixer a Salònica, va viure la seva infantesa i joventut a Atenes. Va perdre el contacte amb la família natural i va ser educat i criat per la seva àvia. Això va marcar molt la seva persona. I de molt jove es va donar a conèixer com a poeta, una poesia que ha tingut molt poca transcendència. I molt aviat, abans dels 30 anys, va estar viatjant per tot el món.
I fent feines distintes, no?
Ha fet tots, absolutament tots, els papers de l'auca. Tots. Seria llarguíssim de fer-ne la llista.
Però diguem alguns, per exemple, va fer de mariner, de joan de cuina...
Sí. Després es va passejar amb vespa per Europa, recorrent Alemanya... Fins
es va passejar amb vespa per Europa?
Sí. Sí. Anava d'un lloc a l'altre i va anar a petar a Edimburg, em sembla, o... En fi. I a Austràlia també va estar força temps. Cal dir que és un lloc de migració de la població grega tradicional, també. I encara no tenia 30 anys, va començar a escriure aquesta novel·la. La va escriure al llarg de potser 5 anys. I quan la va tenir enllestida, la va enviar a un editor atenès que no la va, ni molt menys, no la va acceptar. Al final se la va publicar ell mateix, encara estant fora d'Atenes, encara estant fora de Grècia, l'any a finals del 62. I em sembla que no se'n va vendre cap exemplar.
O sigui, un fracàs total.
Total.
Li diuen que la novel·la, que ni parlar-ne, no li pensen editar, se l'autoedita.
No se l'autoedita,
no, res. I no va vendre ni una.
Ni una. Ell va continuar la seva vida, encara va estar un temps fora. fora de, del seu país. Va...
Perdona, això ha estat en Miquel Missé, que ha intentat sortir, es va informar sobre la polèmica de...
Ara
tornarà, però ha intentat fer-ho discretament, li ha caigut el micro, ha ensopegat. Perdona, Jaume.
No.
Estan dient que fracassa la novel·la.
La novel·la sí, sí, fracassa. Ell torna al seu país i va fent feines d'altra mena, no? S'integra, en certa manera, amb un grup d'intel·lectuals del seu moment que coincideix amb l'accés de la dictadura, la famosa dictadura dels coronels. I justament ell encapçala un dels documents de protesta contra la repressió i sobretot contra la censura. És un home poc convencional que no mai accepta les convencions de cap mena. De manera que la dictadura podeu imaginar com se l'ha de prendre, no? Va continuar escrivint.
A més, tinc la sensació que era un home tossut en el seu... O sigui, que discutir amb ell, això en Gerard Imany explica, que discutir amb en Costas Taxis, ell volia tenir raó i era vehement, era un home d'un...
Segur que era un home de caràcter molt fort. Segurament no hauria sobreviscut sense això. Després, l'episodi més conegut de la seva vida és la seva mort.
Potser haguéssim hagut de, per captar l'atenció de l'espectador, que la gent ja saps que els encanta el crims i tot aquest tipus de coses. Aquest home va morir escanyat, se'l troba la seva germana.
La germana el troba escanyat a casa seva.
A casa seva.
L'any 88, ell tenia doncs 60 anys, 61 anys, sí.
Que és
mai,
un...
Sí, que és no, un... no es va resoldre mai aquest crim. No, mai. La policia va investigar, però no es va arribar a cap conclusió.
Poc devien investigar, no?
No se sap. Jo no tinc més constància que les moltes versions que hi ha hagut de la seva mort. Per exemple, la germana estava segura que era una conxorxa dels polítics perquè l'home estava pensant a escriure una autobiografia i tenien por que sortissin coses no volgudes per part de qui fos. Era un homosexual molt, molt manifest en el seu temps, és a dir, que se'l trobava en tota mena de circumstàncies, exhibint en un temps en què això era a Grècia, especialment. Una cosa molt, 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 molt mal vista, i es veu que l'home tenia, a partir d'un cert, almenys en una època, tenia un costum que era de vestir-se de dona i sortir a buscar clients. Sí, es transvestia.
A buscar clients perquè es prostituïa?
Bé, o era la seva manera particular de vehicular aquesta seva, doncs, passió, no? Una altra teoria és que un d'aquests clients, o qui fos, va descobrir l'autèntica naturalesa sexual de la persona que havia contractat i el va matar. I encara hi ha altres teories, no? No s'ha sabut mai, no? Fins a cert punt es pot comparar amb el final tràgic també de Pasolini, encara que, doncs, en fi, perquè va ser, sí, un home molt marginal, des del punt de vista de la relació amb la societat del seu temps, per la seva personalitat tan forta i per la seva obra, que després segurament parlarem de la novel·la.
Clar,
és una
mateix
forma molt, molt diferent d'escriure en el seu temps.
Perquè aquesta novel·la, El tercer casament, a Trotamundos, a Trotalibros, Trotamundos és l'autor que anava amb vespa per ahí, a Trotalibros, és la seva única novel·la.
Sí.
No va tenir temps de fer-ne...
Va escriure altres coses, relats,
poesia,
records... Sí,
però no, la seva única novel·la és aquesta. Sí. Però després sí que té molt d'èxit, perquè ha estat adaptada, és una novel·la adaptada al cinema, a ràdio, al teatre...
En quin moment es descobreix? Jo he parlat del seu fracàs, però l'any 70, en plena dictadura, es reedita en una de les editorials més prestigioses de Grècia, Hermis, l'any 70. I les condicions socials d'aquell moment, en plena dictadura, havien creat unes expectatives i uns canvis de percepció del món, de la política, del país, del futur que tenia l'Estat, aquest país, i l'obra com està escrita i plantejada va provocar una reacció d'un èxit aclaparador. Es van fer, des de llavors s'han imprès centenars de milers d'exemplars. Se'n va fer un serial radiofònic, encara en vida d'ell, i després una sèrie televisiva, que jo no he vist, però que va tenir també un gran èxit, i se l'ha portat al teatre almenys dues vegades fa poc.
No, és una cosa que em sorprèn moltíssim, perquè l'obra que es llegeix no pots deixar... O sigui, a mi m'ha neguitejat aquesta obra. O sigui, aquest un neguit del que no pots prescindir, però perquè realment...
Perquè és un monòleg apressat.
Un monòleg apressat, violent... Després hi ha un sentit de l'humor que apareix de tant en tant, sí. però tampoc et dona, no et deixa és una novel·la exigent per part del explica'ns una mica, és un monòleg de
un monòleg de la protagonista Nina, que sobretot evoca la història personal al llarg de des del seu naixement i encara més enrere, perquè parla dels avantpassats que ha conegut al llarg de la seva vida i els tres matrimonis que ha tingut. Hi ha omnipresent la figura de la filla que odia i que detesta profundament.
Bueno, que és una cosa que això, la relació que té aquesta la Nina amb la seva filla, que és violentíssima, que la insulta, és una mare insultant a la seva filla d'una forma descarada, descarnada, salvatge, clar, no hi estem gens acostumats.
Fa de contrast amb la figura de materna. És una noia que no vol fer res, que no està interessada en res, que no té cap... Encara fa més manifest la naturalesa vital i expansiva d'aquesta protagonista, no? I la contrafigura és Ekavi, que acabarà sent, no ho és al començament, sogra seva, que també és una dona que aporta un relat, no? Un altre punt de vista, però que una i altra figura es van posant en escena unes vides, uns tarannàs, unes maneres de prendre's la vida, que és el que realment vol l'autor. I aquesta sensibilitat no té res a veure amb la literatura que s'havia fet fins al moment, i sobretot la manera d'escriure, que és un grec viu. Tota la novel·la està escrita en una barreja inextricable d'estrats lingüístics, en el sentit dels registres.
Deu ser difícil de traduir aquesta novel·la, tinc la sensació.
És un repte dels més difícils que hem tomat, no? En fi, jo he traduït Sòfocles, Eurípides i altres figures d'aquesta mena, he traduït vers. En aquest cas, la prosa, la dificultat que he trobat és aquesta barreja de tons, de registres, una barreja que encara resulta més difícil d'explicar i de resoldre, que és els nivells de la llengua grega. Ara seria allò d'explicar, però hi ha hagut una polèmica llarguíssima sobre quina llengua havia de ser la dels grecs d'avui dia.
Que és increïble.
Va acabar imposant-se el grec popular. I ni tan sols amb això no és convencional l'autor, perquè ja s'havia imposat aquesta dimotiquí, aquesta llengua popular, però ell fa que els personatges, sobretot alguns, parlin una barreja d'aquesta llengua popular, natural, amb una llengua culta que s'havia volgut imposar molt abans, però que finalment no es va imposar, però de la qual queden frases en cada dos per tres en boca de certs personatges. Això a vegades els fa ridículs, a vegades els fa expressius. Això és molt difícil de traduir en català perquè ens queda una mica lluny.
A la novel·la també hi ha aquesta cosa de la relació, les qüestions íntimes, o sigui, la vida íntima, perquè la intimitat, la família, la violència que això pot generar, o la joia i l'alegria que això pot generar, les relacions de poder, jo crec que la relació de poder entre home i dona, entre dones, entre l'individu i l'estat, o entre l'individu i la societat, i després també jo m'adono que també és una cosa que desassossega del llibre, que és els fets històrics, no? Perquè vivim la Segona Guerra Mundial, l'ocupació a Alemanya, la guerra civil a Grècia, la dictadura dels coronels, aquests grecs, o sigui, és que no, des de, jo no sé, aquesta gent després també penso en Espanya i també no ens n'hem sortit massa bé,
no cal saber qui és
pitjor, però tot així, tot seguit,
enguany es commemora el centenari del gran desastre, així es diu en grec, Megali Catastrofi, que és es van envalentir els grecs després que l'imperi otomà va anar perdent terreny i va anar d'això, i els grecs a costa dels otomans van constituir les fronteres d'un estat gran, prou gran, però volien més gran, i això els va empènyer a intentar ocupar territori d'Anatòlia, i aquella va ser una operació militar exitosa als seus inicis, però després catastròfica. La conseqüència d'això va ser l'expulsió d'Anatòlia, del que ara és Turquia, d'una quantitat ingent de grec, de gent que en molts casos ni tan sols parlaven grec, simplement eren ortodoxos, i que havien viscut en aquells territoris, en una amplíssima quantitat de territoris, segles, molts segles.
Això sona
el que passarà amb Ucraïna, bueno, tot, o sigui, és que
aquestes qüestions territorials han continuat.
Una cosa del, hem d'acabar amb això, però el, una cosa que també sorprèn d'aquest llibre, entre moltes altres, perquè ja et dic que és un llibre que no pots parar de llegir-te perquè dius aquesta, ja vaya tela, és que això de la guerra apareix
com un
bolet. O sigui, bueno, i que la guerra esclata, uh-huh, d'un dia per l'altre, o del matí estàs en pau i a tarda hi ha guerra, o sigui que això s'ha d'estar molt atent. Escolta'm, Jaume Armirall ha traduït Costas Taxis, ho dic fatal, no?
No, és així.
Déu-n'hi-do, eh? El tercer casament, a Trota Libros, és un llibre que és la primera vegada que jo crec que es tradueix al català.
No, s'havia traduït fa una trentena d'anys, una molt bona traducció també catalana.
De qui era? Tu?
César Montoliu, ho va publicar Proa.
Proa,
als anys... 80, no, 90 ja.
Sí, és la segona que tenim.
En català és la segona, sí.
Fantàstic, són una gran cultura, els catalans. Doncs, i després nosaltres tindrem una xerrada també aquest dissabte a les 11, la setmana del llibre en català.
Això.
També parlarem del tercer casament. O sigui, no pararem. Al final anirem a viure junts, una cosa que serà increïble. Has estat de vacances, no? M'has dit a Grècia i has descobert una illa grega,
sí,
que no sé si ens la vols dir, perquè després els que aneu i descobriu illes gregues no voleu que nosaltres anem a descobrir les vostres illes, que són molt punyeterets.
Com que queda prou lluny, la gent a vegades... i és molt ventosa. Imagineu-vos, mentre aquí la gent es cuïa de calor, allà feia un aire i un vent que t'havies d'agafar per no caure.
I quin ell?
A Morgós.
A Morgós?
Mm-hmm. Saps que he estat a Morgós aquest estiu?
No és veritat, però això és una cosa que...
No, és que només ens hem de mirar, no cal ni que diguem res.
Però per què? Però què té a Morgós?
És que no es pot explicar.
Però com va, dos persones a la mateixa taula han caigut a Morgós? Però això què és? Això és gentrificació?
El vaixell s'anava buidant a mesura que ens acostàvem a Morgós, perquè tothom es quedava pel camí.
Sí.
Però ara
sí,
no et recordo. No.
Jo tampoc et recordo.
Llàstima. Què t'anava a dir? L'heu gentrificada. Mira, Morgós, que es pensava que era un paradís, està gentrificada. Escolta, Jaume Almirall, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Anem a publicitat, no ens abandoneu, no ens abandonis, perquè immediatament Pol Guasch i les seves trifulques familiars.
Exacte.
Mare de Déu.
Ja, ara ja comencen a ser un clàssic.
Això és un clàssic, ja, clar. Exacte. Que sí, ja veuràs que bé.
Vostè primer, amb Marc Giró. A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
La inflació puja? Doncs a Conforama baixem els preus. Et descomptem l'equivalent a la inflació en sofàs, matalassos i mobles. Només del 9 al 12 de setembre a botigues i a Conforama.es.
Aquest setembre, a Manlleu Origen, t'ajudem a estalviar. Suma't a la revolució de l'estalvi i aprofita les promocions en la verdura de collita pròpia. Emporta't 2 quilos de carbassons per 3 euros o 2 manats de bledes per 2 euros. Aquest setembre, t'ajudem a estalviar.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de setembre amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix del concert de Melendi amb Likes i Cicatrices al Palau Sant Jordi, del Festival del Mil·lenni o del Barcelona Jazz Festival amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Escolta, em va trucar la veïna i em va dir que el pare ha caigut.
I com està? Li ha passat alguna cosa?
No va ser res greu, però crec que el millor seria que algú l'acompanyi quan surti a passejar i que l'ajudi a casa.
Sí, parlem-ho amb ell. És la millor decisió.
Quida, atenció domiciliària de qualitat. Truca'ns al 93 271 55 55 o visita quida.es. Quida, amb Q de qualitat.
Torna la setmana al Festival del Llibre en Català. Del 9 al 18 de setembre, al Moll de la Fusta de Barcelona. Un gran espai amb editorials, llibreries, presentacions de llibres, signatures d'autors, recitals, activitats familiars, itineraris literaris... Tots els llibres i revistes en català són a la setmana. T'hi esperem? Consulta tota la programació a lasetmana.cat.
Anem per totes les carreteres. Sí, que tu vas amb el cotxe i has d'anar parant perquè està ple de cabres. Què et passa?
Que hem entrat en directe, no?
És el gran clàssic.
Fantàstic, no? O sigui, una carretera plena de cabres.
Estàvem parlant de les cabres de Morgós.
Però què, és una carretera plena de cabres?
Està ple de cabres, de les cabres. És molt maco. És molt interessant.
Però la meva pregunta és, com va... a veure, aquest senyor, perquè és la cosa del grec, la traductora del grec, cada dia que grec, tot això que dic que és. Però, que per cert, a tu t'han donat un premi ara a l'abril de la Pere Llimonera, Montserrat Ros?
Sí, això és l'Ajuntament de Martorell que
és un premi important,
un premi de, sí,
fantàstic, felicitats, eh?
Gràcies.
Però el, com ell, ja que, bueno, pues mira, soc catedràtic de la cosa grega, ser grec, que a mi va amb un cistell, a més a més aquest senyor, a veure, amiga periodista, com descriu aquest senyor? Primer un grec, un traductor de grec, clarament, amb la seva barba.
Totalment, clarament.
O sigui, no falla, no falla. Sí o no? Va amb un cistell, com ara tu també et vas amb un cistell.
Sí, sí, sí.
D'aquest de menorquí i tal. Però tu...
I tu què hacías ahí?
I aquí anaves, tu? També.
Anava molt ben acompanyat.
No era mi, eh? No era mi. Jo ho dic.
De veritat, però no pares, eh? No pares. Tens molt èxit, eh? Tens molt èxit.
Marc Giró, què et passa avui? És el primer dia i vas una mica fort, també t'ho he de dir.
És quedar-se'n amorgós. Amargós, no? És amorgós?
Amorgós.
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 I què vau menjar?
Bueno, no, prou. O sigui, ja està.
Es menja bé?
Unes amanegues excel·lents.
Però et pots banyar en aquest...
Sí, 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 sí. No hi ha els grans resorts turístics i això la salva.
A partir d'ara
hi
ha molt
poc equipament de cara al turista convencional.
I això
però
xifla,
si,
eh?
Si agafes algun bus i camines una mica amb la motxilla cap aquí o cap allà, tens uns dels paisatges més meravellosos de l'Egeu i unes aigües incomparables. I pots estar, jo he estat tot un matí sol a una platja. Tot un matí sol a una
també?
Platja.
Sí, sí, és increïble.
Fent nudisme, la millor, tant un com
sí,
l'altre?
Sí, sí, sí. Veus? Amb tu.
Sí,
sí, sí.
Sí,
sí. És que ho sabies, que tots aquests que els agrada això...
Digue'ls la veritat.
Alens, neoalens... Tots són nudistes, que seria el nudisme. Senyores i senyors, amb tots vostès, una persona que podria ser nudista perfectíssimament perquè té un cos espectacular, però una ment prodigiosa, a més, és un prodigi de la natura, el poeta i escriptor Pol Guasch.
Escolta...
Teniu un públic genial, perquè... t'aplaudim, sí. Ens surt del cor, no,
sí, sí,
amigues?
Surt de dins, surt de dins.
Sí o no?
Escolta, el Miquel, que es preguntava en el seu monòleg èpic com seduir els oients, i doncs jo he descobert la clau, que és explicar coses teves, o sigui, explicar la teva vida.
Clar.
I jo, quan dic...
Mira, en Esteve, li està funcionant moltíssim.
Exacte.
Aquesta teoria teva, és que també arribes tardíssim.
Sí, arribo tard.
Com que tu ets poeta, esteu cap a vosaltres mateixos, no t'enteres de la polèmica d'Estirando el Xicle, esteu...
Clar.
Mi cosines,
jo penso alguna cosa...
Fent rodar la llengua catalana per elevar-la a límits insospitats. No, mireu, me teledinco, i no t'has enterat, que és una cosa que això de l'autoficció ja s'ho havia inventat.
És que funciona total.
I Rocío Carrasco, macho.
Exacte, doncs he pensat que a partir d'ara faré això. Mira, què et sembla? Si funciona, no ho canvis. És per això que sé ara ja com seduir els oients, que avui torno amb una anècdota familiar recent. I és que resulta que aquest cap de setmana vam anar amb la família Tortosa, no la meva...
L'altre cop,
no,
aquesta família no. Tan comprobàtica,
sí,
aquesta
sí,
família...
Estem, exacte, però ara la família més gran, diguéssim,
perquè
amb més família.
Perquè tu diguis que tornem, la teva mare, que és un belluguet.
Exacte.
I petitoneta, i sembla que sigui la vostra filla. O sigui, la vostra mare sembla la vostra filla. Tens un germà...
del Perú, un germà de la Xina.
Bueno, és igual. I tu poeta, doncs vaya quadro.
Exacte.
I vestit així, és clar, la família és un quadro, aquest senyor, clar. És que va pels llocs i la gent flipa. De fet, s'estranya de la mirada estranyada dels altres.
Exacte. No em deixo de sorprendre, la veritat. La cosa és que quan vam arribar allà vam veure que era festa major.
Ah.
No? Es veu que és la cinta, ens vam trobar seguir, sisofrenes, bandes de música, fires, embalats, tota la pesca. I llavors ma germana, que té 20 anys, jo en tinc 24, ens portem 4 anys, em va proposar de sortir de festa aquella nit. No? O sigui, soparíem plegats amb la família, després baixaríem al centre, hi havia nit de DJs, tornaríem, no? Quan ens canséssim, som joves, vam dir, vinga, és el que hem de fer, no?
Sortir 24 anys.
Vini 24 anys. Sí, la flor de la vida, no? Bueno, sempre és la flor de la vida, ja m'enteneu. La qüestió és que no sabíem què podia passar aquella nit, perquè jo, si ho hagués sabut, t'ho juro que m'hagués quedat dormint, vale? La cosa és que quan vam arribar davant de l'escenari que ens havia promès una nit èpica a Tortosa de germans cremant la nit, ens vam trobar un món que d'alguna manera ja no ens pertanyia. Els dos, eh? Sobretot a mi, perquè sóc més gran, però a ma germana també.
Però què és, perquè ha guanyat Vox a Tortosa?
No, no és això, no.
Ah,
mira, si fos això, no, és broma. Vull dir, la qüestió és que el que ens vam trobar no eren només els joves revoltats, a l'edat aquella justa de la punxada, sortint rebels de la pobertat, tampoc era el fet que renunciessin a ballar, perquè es veu que els joves ja no ballen.
Com?
Ah, no?
No, canten les cançons, movent lleugerament els braços, parlen entre ells, van bevent, no? Però allò, o sigui, com moure el cul amb força és una cosa que...
Saps per què? Perquè els joves ara ho fan per TikTok.
Exacte.
La gent ara balla per TikTok, està esgotada, i quan surts al carrer, però ja no balles.
No, xerres, piqui-piqui, tal, però clar, jo anava a ballar amb ma germana, no?
Amiga però... guapa també, que antigua, tu. Vinga, sortim a ballar.
Van a l'embalat.
I tu quan surts, què surts a fer?
Jo ja no surto, perquè jo ballava de Sibillanes, a més, a Juan L. Si ho he explicat 20 vegades, carrer Aldana. Ideal, ideal.
La qüestió
si
que...
jo faig bé, el que faig bé realment és ballar Sibillanes. Aquí on em veus.
M'ho imagino, eh?
Estic fent la cosa a la ràdio per guanyar
no,
la vida.
I no m'estranya. Escolta, però tot això no era, tot això no era la cosa greu. La cosa greu era la música. És a dir, de cop començaven a sonar cançons i cançons que jo no coneixia, que no havia escoltat mai, que no sabia d'on sortien, que no podia entendre com cantaven amb cada vegada més força, i quan sonaven allò les primeres notes ja reconeixien la cançó al minut 1. Aleshores, jo el que feia era triar el telèfon i deia, Siri, ¿qué canción es esta? I el telèfon el que feia era donar-me la resposta. I així, cançó rere cançó, tinc com 30 screenshots de totes les cançons que anaven sonant.
Què és screenshots? Perdona.
Pantallazos.
Pantallazos.
Sí, perquè clar, el mòbil em deia la cançó i em feia un pantallazo per guardar-me-la, no? I llavors jo en aquell moment vaig pensar en tres coses.
Nen, el micro aquest...
Perdona, l'estic desconnectant tota l'estona.
Estàs descobrint que ets antic i que, a més...
analògic total.
Analògic total, sí. Perquè hauràs de fer fums.
Escolta, vaig pensar en tres coses. La primera cosa que vaig pensar és que jo mai no havia marxat d'una festa perquè sentís que aquella festa no era per mi. Bàsicament, a mi mai m'havien expulsat d'una festa de manera silenciosa. Val? O sigui, és la primera vegada que
em
passava.
Tu tancaves, no? Tancaves la...
Sí, exacte. I de cop jo estava marxant a les 4 del matí amb el cap baix.
Home, Déu-n'hi-do, perdona, vas aguantar molt,
No, perdona, però si vam baixar, que era, va començar a les 2:30, a quarts de 3.
Uf, clar que...
Bueno, és igual. La qüestió, això és la primera cosa en la que vaig pensar. La segona, vaig pensar en una cosa que fem la meva amiga Berta i jo, que a vegades parlo de la meva amiga Berta.
Des d'aquí una salutació cordialíssima.
Exacte, famosíssima ja a RAC1, que és que de vegades la meva amiga Berta i jo anem a una discoteca que sabem que, doncs, que van púbers, però per una qüestió de treball de camp. És a dir, el que fem és...
Sí, el típic treball de camp, a discoteques púbers.
Avui és fort, Escolta, no, però és que acabarà vostè primer i jo ja estaré cancel·lat de per vida amb tot el que està passant. Bueno, la qüestió és que...
A quina discoteca aneu?
Bueno, de tant en tant anem a una de Manresa. Clar, com més lluny de casa nostra, millor, no?
Però anem a fer treball de camp per què?
Perquè anem a veure quina és la música que escolta el jovent d'avui en dia.
I tampoc és la que escoltaven a Tortosa, o sigui, hi ha una...
No, bueno, és que clar, l'última vegada que van fer treball de campus va ser fa 6 mesos, i això ja saps que va amb un ritme frenètic.
Home, tu diràs.
Exacte, les coses s'actualitzen a un ritme constant.
Ja.
Bé, i la qüestió, que fem això, sortim renovats quan anem a aquesta discoteca, convençuts que l'abisme...
Però Puber, quina edat és Puber?
Doncs, jo què sé, dels 16 als 18.
Bueno, però de 20 anys, 24, jo també he
bastant
Puber,
però és que Marc... És
salta
que de,
molt, dels 16,
veritat, sí?
Sí?
És que has de sortir un dia per comprovar tot això.
Però només em faltava aquesta.
Exacte. Però la tercera cosa...
Anar-me'n a Manresa a una discoteca de Puber. Bueno, mira, m'agafa algú. No sé... És que abans me'n vaig a la illa aquesta de Margós, aquesta amb les cabres.
No sé què dir-te, eh?
Pilota picada allà, remullar els rocs. És que
dic
que no. Una discoteca a Manresa, m'encanta. I jo a Manresa aniria a resar la cripta aquesta de Sant Ignasi de Loyola, però una discoteca per aquí m'has pres. Digue'm res.
Bé, però jo vaig pensar en una tercera cosa, que és la cosa interessant. Fins aquí era tot és molt talk, una mica, vale? La cosa... és que vaig pensar en un llibre que fa temps em va recomanar...
Ara tu et vols elevar. Ara vols elevar-nos, no?
Ara torno...
Després de ser la nostra Belén Esteban, vols elevar el discurs.
Exacte.
Bueno, sí.
Puc o no? O sigui, creus
vols
que...
Vols fer el que vulguis, jo què sé.
No, ho podem deixar aquí...
No, eleva el discurs, perquè clar, tens un catedràtic de grec que està a punt de desmaiar-se.
Clar, ja està flipant amb un Guillas, ell no venia això. La qüestió és que fa temps en Miquel Missé em va recomanar un llibre que es diu Crònica de un devenir.
Oh, Pol, t'estimo. Te l'has llegit?
Sí, clar. És que jo que
no comença ara amb aquella cosa munyes.
Vale, no, vinga, Miquel, allunya't.
Ara m'ha fet una cosa molt intensa.
Ai, sí, per tant, és el llibre. O sigui, munyada, o sigui, hi ha bastant munyassó.
És que aquest llibre és una meravella.
Tots, menys el catedràtic de grec, però amb tot l'altre, bastant munyassó, llibre... perquè ara la cosa s'ha vingut...
Ara vull saber què dirà, jo.
Però que aquest dia estaria bé parlar-ne amb calma un dia. La cosa és que Crònica d'un devenir és un... El seu autor, que és Alberto Mira, fa com a moda d'estudi cultural i de reflexió autobiogràfica, fa com...
Quantes coses?
Un repàs sobre com amb el temps han canviat, doncs, les lleis, les actituds, els rituals i les tecnologies, però ell parla del moviment gay en particular.
Molt bé.
Aleshores, ell parla d'un primer moment que és el que l'etiqueta era parlar d'homosexuals, després van passar els anys i no es parlava d'homosexuals, es parlava de gais, i després va passar uns anys i ja no es parlava de gais, sinó que es parlava de queer, no? Que seria
sí, això
m'ha
passat a mi a casa meva, que primer vaig dir que era maricón, després vaig dir que era homosexual, després vaig haver de dir que era gay i ara resulta que soc queer. O sigui, jo a casa meva m'han dit, bueno, noi, aclareix-te ja perquè vaya puto lio tens al cap. Dic, no? Total, que al final ja no ni vaig a les discoteques, perquè clar, a veure jo què explico ara. És que els que tenim una certa edat estem
vista els pebrots ja de...
Que tot muta,
van millor dit.
Que tot muta, en
mare
definitiva.
Mare, Déu senyor, mama, que soc però, una mica, com? No, ara soc gai, no, ara soc cuir, què?
Però al final...
Que és que al final m'han desheretat, és que jo ho entenc perfectament, que la gent estigui de nosaltres hasta el monyo, perquè és, que, clar, és un lio, macho. És que t'ho dic sincerament, vinga, va, t'has de posar... Ara jo, per anar bé, m'hauria de posar croc top. Bon, no, a veure què faig, home, a la meva edat, vamos, digues, digues. Doncs
pues precisament d'això parla Alberto Mira, i precisament en això pensava jo aquell dia, perquè el que fa...
Acabant, eh?
El, sí, sí, precisament el que fa ell és parlar del temps que passa i de la història que es transforma per negar el passat i crear nous presents, no? De com aquests desplaçaments que hi ha, no? Tu dius, hauria de portar crop top, doncs aquí hi ha un desplaçament, evidentment, que és un desplaçament silenciós.
Home, i tant.
Però no per això menys dolorós, perquè tu estàs dient que desitjaries poder-ho fer d'alguna forma, no?
Bueno, això ho he dit per fer una mica de munt.
Ah, vale.
Jo no em poso un crop top ni borratxa.
Vale. Però, bueno. Aleshores, però ell també parla de com d'estrany és no reconèixer aquells que són iguals que tu, perquè estan en un lloc on tu has estat, però que són totalment diferents que tu, perquè comprenen el món a través d'uns altres codis totalment diferents. De com les herències no es reconeixen, de com els camins oberts s'obliden que algú els va obrir algun dia, i també assumir aquest moviment. I de com, de fet, totes aquestes expulsions de mons en comú són sovint expulsions dissimulades, callades, lentes, o a vegades tan ràpides que ni es noten. I acabo. Però a mi el que em sabia greu, marxant d'aquesta festa a les 4 del matí, que per mi és ben d'hora, Marc Giró, no era que em faig gran, i tampoc no era que una nit de DJs de festa major ja no em convoqui a mi. El que em feia mal era aquesta punxadeta a l'estómac que un sent quan ja no se sent part, vale? És a dir, quan ja no reconeix, quan ja no és reconegut, en definitiva, quan el llenguatge i els mites que utilitza són uns altres. I sobretot el fet de percebre que nous llenguatges i nous mites han arribat.
Han arribat,
i han arribat
nous mites
per quedar-se.
Aleluia!
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
A Vilavacants d'Style Outlet sabem que omplir la motxilla d'il·lusió per la tornada és molt tu. Per això t'ajudem a preparar-la amb Converse, Adidas, Rip Curl o Mayoral. A més, perquè aquest inici vagi sobre rodes, podràs aprendre a patinar amb skate o scooter a l'escola que tindrem al centre fins al 10 de setembre. T'esperem a l'Outlet de Barcelona, C32, sortida 50.
El dissabte 10 de setembre, Fira de la Trumfa a Molló.
Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i de productes artesanals.
Degusta un mil fulls de patata amb carn de perola o unes patates xips especials.
Participa al campionat local de pelar trumfes i d'altres activitats durant tot el dia.
I de l'1 al 30 de setembre, tasta el menú de la trumfa als nostres restaurants.
Tota la informació a molló.cat.
Dalí, a l'Ideal Barcelona. Un viatge immersiu per la ment del geni.
Estrena mundial de la més gran exposició d'arts digitals a partir de l'obra de Salvador Dalí.
Projeccions immersives de gran format, sales interactives, hologrames i un espectacular viatge pel metavers delineant realitat virtual.
Dalí cibernètic. Entrades a idealbarcelona.com.
Vitor, La Brutal i T de Teatre presenten la comèdia de la temporada, La meravellosa família Hardwick, dirigida per David Salvas a la Villarroel. Segur que no has conegut una família igual. Venda d'entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Aquest mes la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta l'especial Montsant. Celebra el 20è aniversari d'una idea única a través dels seus grans vins. Lo Cirerer de Calbassó, Brunos del Portal del Montsant i Dos Terres Garnatxa del Celler Dos Terres. 6 vins negres valorats en 99 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta, moltíssimes gràcies, Pol Guas, gràcies, Miquel Missé.
Gràcies.
Gràcies, Jaume Almirall, moltíssimes gràcies. De veritat, el tercer casament, Costas Taxitis, ho he dit bé?
Taxis.
Taxis! Taxis!
Sí, és el que li va sentir a Fèlix un dia que se'l va trobar al vespre. Just el que necessitava. Ah, sí.
Que vagi bé, fins demà.
Si ja ets membership de la Roca Village, ara tens un 10% de descompte addicional per descobrir les col·leccions acabades d'arribar de les teves marques favorites. O registra't ara a membership a larocavillage.com per gaudir del 10% de descompte addicional i de molts més avantatges. Només del 26 d'agost al 12 de setembre. Tot és tardor a la Roca Village.
És que si passa alguna cosa, tardem 2 hores a arribar fins aquí.
Tranquil, perquè nosaltres responem en menys de 20 segons. Veus? Amb les càmeres i sensors ja està tot protegit. Així, si algú intenta entrar a robar o ocupar casa teva, ens n'assabentem abans i en facilitem les imatges a la policia perquè puguin actuar com més aviat millor. Encara que la casa estigui buida, nosaltres hi som sempre protegint-la.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 944 4546.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a Vuit TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. Dilluns 12 a les 21:30 estrena a Vuit TV.
RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Primera parada d'aquesta temporada, Tarragona.
Divendres 9 de setembre a les 7 de la tarda amb Albert Om des de les festes de Santa Tecla.
Serem al Teatre Tarragona per fer la prèvia d'una celebració molt especial. Fa 700 anys que va arribar la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat.
A veure, realment en fa 701, eh? Valia la pena esperar un any per fer la Santa Tecla més llarga i més esperada.
Total, una festassa per Santa Tecla 700 i per engegar la Ruta Islandesa aquesta temporada.
Recordeu, serem al Teatre Tarragona. No cal entrada. Però veniu, que no us empenedireu.
RAC 1. Tots som amb la col·laboració de Port de Tarragona, Castell d'Or i Xarxa Fort de Catalunya.